europeus a Europa League, sí. Crec que són dues amb Simeone, mm-hmm. si no recordo malament, així que em sap molt greu parlar de tot aquest programa, vaja, però posar-lo i equiparar-lo amb l'Olímpic de Lyon...
Estic parlant de situació.
Bueno, és que no
les dues lligues són la de
Villa
i la de Suárez.
L'Atlètic de Madrid no és fer un pas enrere en termes de grandesa futbolística? Pregunto.
Sí, però entenc que un futbolista que ve de fora i que veu això com una factoria esportiva, que és el que és, sí. Doncs acceptin a jugar a l'Atlètic de Madrid pel que porta fet els últims 10 anys.
@ Ferran Martínez a Twitter. A l'Atlètic de Madrid i al Barça tenen Ferran. La mateixa grandesa. Ho acaba de dir.
No, no ho he dit en cap cas.
Ja ho sé que no ho he dit. Faig broma.
Però, em sembla que l'Atlètic de Madrid s'ha guanyat broma. El respecte de tots els futbolistes top.
Sí, sí, sí.
De fet, ha tingut a Suárez. Té Griezmann.
Sí, l'únic que no li... Cada, malauradament per ells no farà que s'aturi aquesta qüestió del Pupes, són les famoses finals de la Champions.
Hi ha una cosa de Memphis que potser pot casar amb Simeone, i és que ha tingut molt bona relació i ha quallat molt bé en els plans d'entrenadors com Koeman i com Van Gaal, que són una mica vells roquers i ordeno y mando. I potser aquí ens sorprendrem.
No ha d'interpretar molt,
Bengala, no? Amb Van Gaal a la selecció. Sí. Perquè el United em sembla que també va sortir...
Sí, no, però la selecció l'ha tingut sempre molt...
També és veritat que allà ell ha estat la referència. Vull dir que els dos entrenadors l'han situat a ell com l'estàndard ofensiu.
I així era el Barça al principi de tot.
Clar.
Ell xutava els corners, els penals, les faltes... ell era el puto amo.
Sí. I una coseta molt breu. Jo crec que a vegades tendim a dir poc de determinades situacions que passen. Que un tio com Memphis li treguin el nou... a la seva punyetera cara.
Psicològicament és...
Com que va venir Lewandowski, ho eclipsa absolutament tot. Ningú va pensar en Memphis. Ningú va pensar en Memphis en aquell moment. Hòstia.
Sí, també tinc una cosa. Memphis havia de marxar, eh?
Sí. Totalment.
Al principi d'agost, pocs pensaven que Aubameyang seria el que sortiria per la mitja temporada que havia fet, i tothom parlava que Memphis, i per això també des del club ja es va jugar aquesta carta, perquè des del principi es creia que Memphis, de fet es va parlar amb Memphis, el que passa que sí que és veritat que ell al final s'acaba quedant, fins i tot fa un tuit.
Ell és molt orgullós.
Sí,
que fa un tuit que
especial.
Diu...
Jo no he volgut marxar, em vull quedar aquí.
He decidit quedar-me.
Sí, he decidit quedar-me aquí, i dius, bueno.
Algú té algun dubte que li marcarà el Barça amb l'Atlètic de Madrid? No.
I el Madrid?
Jo crec que marcarà gols perquè sempre els marca.
Sí. El Camp Nou, ha de venir l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, no? Vam anar a Barcelona... Sí. Bueno, possible clar, no? Que ens pinti la cara.
Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit. Tu tens clar que marcarà el Camp Nou o no?
Jo... crec que demà serà titular. Mira aquest,
demà? Aquest, ja?
Simeone a vegades fa aquestes coses així estranyes que contra la cable terra un tio al cap d'un dia i el fot demà de titular. I demà que... més contra Valladolid, no?
Per donar-li minuts.
Un camp ple allà que li va un gol.
Potser que Cunha, amb Cunha fes alguna cosa així?
És que, Simeone més d'una vegada ho ha fet, que li aterra un tio que dius, però com pot ser? I pam, i ja te'l fot allà. Fa coses així estranyotes. He vist que agrada molt Memphis en general a la taula.
Una abraçada des d'aquí. M'ha agradat molt la fase de caronar el seu lleó tigre o tigre, no, lleó gat.
Lleó gat.
Tigre i el ligre, que era un
ligre, sí.
Que en circs així que voltaven, venia el ligre, que era aquesta barreja de lleó i tigre, i hi havia ligres que... Sí,
home, és que és un bon personatge.
Ja. Ligre?
Ligre, sí, ligre. Podia haver-hi animals, sí. Hi havia ligres en algun circ. Una barreja de lleons i tigres.
Et portava el lleó a l'esquena, no?
Sí, un tros de lleó. És admirable com cada vegada que entro a l'estudi, Xavi Puig, aprenc una cosa nova a totes llums, productiva, el ligre. A veure, parlem d'un altre equip de Madrid, en aquest cas el que s'enfronta al Barça. Demà passat, al Getafe, que compta com arriba el Getafe, no sé si ho heu escoltat aquí, que ara l'escoltarem envoltat d'un clima enrarit i agreujat encara més, insistim en aquestes declaracions del seu entrenador, de Quique Sánchez Flores.
Sí, un Getafe que ve de perdre contra l'Espanyol a casa, també havia perdut al camp del Sevilla en l'anterior jornada. Els madrilenys són 15ens amb 17 punts, els mateixos que l'Espanyol, el Celta i el Valladolid, i amb un punt de marge sobre la zona de descens. Durant la setmana, a Getafe ja han circulat noms de possibles substituts de Quique a la banqueta, cert nerviosisme a la presidència, cosa que no ha agradat al tècnic.
Lo que nunca había conocido es un Getafe turbulento, en situaciones en las que el equipo todavía está intentando progresar. No estaremos hablando de nada de esto, con tres puntos más. Y hay que reflexionar a veces internamente, o yo particularmente, si cuando la mirada sobre un entrenador que sigue siendo el mismo la cambian 3 puntos, hay que pensar qué está pasando para que la mirada cambie tanto sobre un entrenador en función de 3 puntos o no. Creo que los proyectos son otra cosa, creo que los proyectos necesitan otro empuje, creo que los proyectos necesitan mucha más unión, creo que los proyectos solo de forma conjunta se pueden sacar adelante y de forma colectiva, y todo lo que no sea eso es darle herramientas a los rivales.
Doncs així de contundent es pronunciava avui Quique Sánchez Flores insistint en això, que no es pot aprendre tot de 3 punts més o menys a la classificació, i es veu capaç, diu, de guanyar el Camp Nou.
Nunca sabemos contra quién vamos a ganar, nunca sabemos contra quién vamos a perder. Hay una gran diferencia, y es que si no tenemos la humildad de reconocer que somos capaces de perder con cualquiera, es que no tenemos los pies en el suelo con respecto a la competición que estamos jugando. Como podemos perder con cualquiera, también digo que podemos ganarla cualquiera. Y eso significa que a cada escenario que vamos a ir nosotros, vamos a ir con la sensación de que podemos ganar, hasta que se demuestre lo contrario.
Doncs amb aquests ànims viatja el Getafe cap a Barcelona, amb Munir baixa, finalment, per tant, Munir que no podrà jugar contra el seu ex-equip.
Cap a Getafe que anem, i passem un moment amb el company del diari AS, el Javier Hernández, un segon, ara de seguida connectarem amb Javier Hernández, el nostre el tenim aquí. Abans...
Bon rotllo, Getafe.
Sí, no? Això
sí, no? Sí. Venen a l'escorxador, gairebé, no? Sí, té tota la pinta que si va molt malament, Quique... pot ser que no surti com a entrenador del Getafe.
Hem de recordar que Quique va arribar per salvar el Getafe l'any passat, a mitja temporada. Aquest estiu hi va haver un canvi important als despatxos, l'arribada de Ramon Planas.
Em sembla que no hi ha molt bona sintonia.
Em sembla que no hi ha molt bona sintonia entre tots dos.
Suposo que per això demanava unió, no?
I que tenen idees diferents de la gestió esportiva, i ara mateix doncs, té més crèdit Ramon Planas que no pas ell. És una mica de calaix, no, el que passa allà.
Sí, sí. Ara en seguim parlant. Abans, ara sí. Getafe, Javi Hernández, el company del diari AS. Què tal? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Mal rollo llega el Getafe en el Barça, Javi.
Llega turbulento, en palabras del propio entrenador que lo ha hecho esta mañana, Quique Flores, que nunca había visto en su vida un Getafe tan turbulento como el que está ahora mismo. Uh-huh. Es un cohete directamente al presidente, a la dirección del club, porque hay cosas que ve que no le entusiasman, y bueno, sabe que el presidente ya ha contactado con Bordalás como su supuesto sustituto, sabe que su puesto está en el alambre, y luego pues hay jugadores con los cuales no cuenta, ha sido también claro, dice que hay algunos jugadores que están en el banquillo pero que no pueden jugar. La alusión clarísima a la situación de Maximovic, un chaval que viene de jugar el Mundial, titularísimo con Serbia, titular con el Getafe de toda la vida, y ahora no puede jugar porque el presidente lo quiere vender, y por orden presidencial no juega.
Con lo que con lo que ha sido Quique por Getafe también.
Bueno, claro, es el único que ha estado, es la tercera etapa de Quique en el Getafe. Nadie es un querido, bien es cierto, ha sido mejor y peor, pero empezó en su día cuando el Getafe subió, empecé a decir que estuvo en los primeros pasos del Getafe en primera, que hoy en día está consolidado después de 18 años, pero de inicio no, empezó con Quique. El año pasado cuando el Getafe estaba que iba a descender, Quique fue el salvador también, vino de bombero y se le salió bien la jugada. Y bien es cierto pues que ahora pues esta temporada, por unas causas y por otras también, Quique hoy ha culpado a la dirección y un poco a los jugadores, pero no ha hecho ninguna autocrítica. Y hombre, algo de culpa también tiene él.
¿Con Ramón Planas qué tal es la relación?
Bien, buena, lo único que Ramón, sabes que tuvo que salió tarifando el que era el Getafe en verano. Contrata de director de técnico, director deportivo, al que estaba en el Oviedo, y justo una semana después Ángel Torres anuncia de nuevo a Ramón Planes como director general, ¿sabes? No, por un puesto por encima, claro, sabía ya que no tenía nada que hacer porque el que manda es Ramón Planes.
Una derrota mañana, vaya, es como el domingo. También es verdad que es el Camp Nou, o sea, que Getafe en el Camp Nou, pero no sé si Getafe significaría,
bueno,
algo, ¿no?
Es el único estadio donde no ha ganado nunca. Imagínate. El único campo donde no ha ganado el Getafe es el Camp Nou. No lo va a tener fácil con este Barça que viene, que está en subida, que viene crecido, que está líder, que está golea en Copa. No es nada fácil meterle mano al Barça, ¿no?
Claro.
Y este Getafe que no le mete mano a nadie. No le gana casi nadie. Viene de perder los dos últimos partidos. Ha perdido contra el 19º y el 18º. Pues claro, pretender ganar en campo del líder, pues bueno, suena un poco a muy atrevido.
No obstante, pero bueno, uno de los mejores delanteros de la liga. A mí en Unesunal me parece un delantero muy interesante.
Sí, sí, sí. pero yo creo que es que ya ese mal rollo que del que habla Quique también está en el vestuario. Y hay otras voces que apuntan que los jugadores están en contra de Quique. Eso no está todavía confirmado, pero sí es verdad que ya está de... Las turbulencias están en el palco, la directiva y en el vestuario y en el césped. Es decir, ya no hay buen rollo por ninguna parte.
Javier Hernández, compañero de LAS, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Vale, lo que sí os comento, aunque pierda el Getafe, ¿sí? Yo creo que no van a destituir a Quique, porque vale. Quique tiene en su contrato una cláusula por la cual el si está en puesto de descensos, su despido es más barato. Y el presidente está esperando a que el Getafe caiga a descenso y entonces se les haga más barato. Pero como Celta, Sevilla, Elche y Cádiz se empeñan en que no, pues no caerán en puesto de descenso, aunque pierdan el Barça.
Aquí ¿cómo es? Gana el menos malo, ¿no? O alguna cosa así. O sea, el que lo hace menos mal es el que quizás es el que acaba saliendo de allí.
Sí. Cuando está deseando echarle, resulta que no puede echarle.
Depende, es que lo iba a mirar, depende cómo vaya la jornada, puede terminar en puestos de descenso.
Sí. Bueno, es muy bien. Ha perdido el Celta hoy. El Elche es imposible. Y el Valladolid juega en campo del Atlético de Madrid. No es fácil difícil. Tampoco. Ya te digo que últimamente se están poniendo muy difícil. Sevilla está que no sabemos si sube o baja. Y se lo están poniendo muy fácil al Getafe.
Vaya cálculo, es tú. Javi, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo.
11 minuts per sobre de la mitjanit. Déu-n'hi-do viure així, eh?
Sí.
Amb el que ha estat Quique també pel Getafe, veurem què passa diumenge.
I no sona Mitchell, eh? Sona Bordalàs.
No, exacte.
Sona Bordalàs. Sí.
Home, una mica en bucle, no, el Getafe?
Sí.
Bordalàs, Mitchell, Quique, Bordalàs, Mitchell,
Quique. I amb un plana. Sempre els mateixos. Sí. A mi em fa l'efecte que fa 20 anys que hi ha la mateixa gent...
Però és que ha dit que fa 18 que va pujar. Quan ho ha dit m'ha sorprès. Jo hauria dit menys. I sí que fa 18 anys que ja va pujar en Quique, com ella ens ha dit, és la tercera etapa de Quique, per
en
tant...
En Patxón, de davant de ser.
Són els mateixos.
Tinc una cosa, gran part dels mateixos. Ha de fer-ho molt malament per no guanyar aquest Getafe, tal com està l'equip i els problemes del vestidor, i que no creuen amb l'entrenador.
El president amb ganes que entrin descens.
Sí. És el millor rival de la Lliga, ara mateix, que et pot
titulars
tocar.
Que no juguen perquè es volen vendre.
Clar.
És una mica la Lliga de Tebas, això. O sigui, equips debilitant-se a foc.
Sí.
A falta de 10 dies perquè acabi el mercat, Maximovic, que és un bon jugador, titular indiscutible al Getafe, mundialista... que no juga perquè no volen que es lesioni.
Sí. Com es deia el davanter que has dit?
Patxón.
I el titular mític, El sabeu? A mi em va encantar aquest
titular.
A veure. El tinc recordat, i amb això, mira, ho farem així i anirem a publicitat, val, Josep Maria? Patxón va haver-hi un dia que va fotre, no sé si un hat-trick o alguna cosa així. Evidentment, què van titular? Ho saps, no, Puig?
Bueno, ja m'ho imagino.
Ho saps, no? Digue-ho tu mateix.
No.
Ho dic jo? En Patxón de goles. Vale, ara tornem.
RAC 1. A punt per acceptar el repte?
Vine als Clubs Claró i aconsegueix el teu propòsit.
4 gimnasos a Barcelona, Claró Sardenya, Cartagena, Marítim i Can Caralleu
i l'esportiu de Llinars del Vallès.
Et farem un pla a mida que et motivi i t'asseguri l'èxit.
És el moment.
Abona't ara i aprofita les superofertes d'inscripció.
Informa't sobre el repte a claró.cat.
Clubs Claró, més que fitness.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marc Associas, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Diràs, amb Dani Aguilar.
minuts per sobre de la mitjanit, tu diràs RAC1 amb el Ferran Martínez, el Marc Marval, Xavi Hernández, i entra per la porta de la història el Joan Camí. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Avui sense fotografies, avui sense qüestions que haguem de comentar.
Una sobrecamisa, avui.
Extraesportives del Joan.
Sí. Molt streamer, la sobrecamisa.
Sí, molt streamer avui. El... Sí,
què vol dir sobrecamisa?
És que jo he estat... He sigut streamer.
Ah, sí?
Molt bé.
Epa, aquesta no la sabíem.
De què? Què vol dir?
Alguna cosa, no, però de quins temes?
Futbol. No, vale. Entrem tros de futbol.
No, no podries fer un stream de qualsevol altra cosa?
Però el Twitter de l'Espanyol, això que fas a Twitter, però amb stream?
No, era més... A veure, quan tu fas streams o fas directes, acabes parlant de moltes coses. Comences parlant d'un tema, després entra gent com tu, per exemple, al chat, i et fa preguntes que no tenen cap mena de sentit, i
com
acabes
parlant...
No, en general... que ets un perfil que tu, per exemple, podries entrar
i preguntaries
preguntaries per com va vestit i aquestes cosetes, no?
Que també està bé parlar d'aquestes coses, eh?
Te gusta el Nesquik o el Colacao?
Exacte, aquestes són molt de molt
moment camí, jo crec que tindria secció el divendres.
També, és veritat,
Moment camí.
Estem fent moltes microseccions al dia.
Aquesta setmana m'ha estat compartint unes converses de WhatsApp.
Ah, sí? Sobre què, si es pot saber?
No, estem forjant una amistat a través de les tertúlies del...
Molt bé, doncs el que creï les tertúlies del divendres, que no trenqui
però ningú. També he de dir que...
Podríem anar parlant un moment de l'Espanyol, eh? Seguiu amb la vostra amistat, però ara parlarem de l'Espanyol. Vinga, Joan.
No, va dir que s'ha ficat pesat?
De Pierre Gabriel.
No.
És molt interessant, Pierre Gabriel.
Sí.
Pesat no seria la paraula, però sí que té l'habilitat...
Soc dur, no?
Sí que té l'habilitat de dir coses en moments que no les ha de dir, perquè jo no me les prenc bé.
Quan estan en directe,
la sessió és políticament correcta que s'ha dit a la meva vida.
O sigui, t'ha volgut fotre una rajada i s'ha frenat.
Que em toca els collons.
Molt bé, perfecte, Joanet, home, ja estàs bé, que és divendres un dia, que sí. A veure, parlem de l'Espanyol, que déu-n'hi-do també, déu-n'hi-do, Joan, el sidral que tenim a l'Espanyol, amb aquest fitxatge que ara comentava el Xavi Hernández, i aquest mercat, i aquesta situació també de confrontament entre la direcció esportiva, el club i l'entrenador quan demà visita el Betis Cornellà al Prat.
Sí, exacte, s'han exercitat aquesta tarda a l'estadi sense Gori, Pedrosa i Keidi Vare, que estan lesionats, però amb Dardai i Braithwaite, que han tingut molèsties físiques entre setmana, però finalment entraran a la convocatòria i probablement seran titulars. Ara ho parlaves, Dani, sobre Pierre Gabriel. Escoltem primer a Diego Martínez. Li posem context, sí. Entre setmana, sí. A la Copa li van preguntar a Diego Martínez què li semblava el fitxatge de Pierre Gabriel i la seva resposta va ser és un jugador que ve per cobrir el perfil dret i esquerre del lateral, però és el director esportiu qui el coneix, com dient.
Li heu de preguntar al director esportiu, a Domingo Catoira.
Correcte. Avui Diego Martínez ha volgut matisar aquestes paraules.
Sí, me gustaría resaltar, ¿no?, esa valoración. En mi afán de ser honesto y claro y sincero y transparente, algo que vosotros pedís habitualmente, pues yo lo soy. Y creo que he sido muy claro y transparente. He dicho, Pierre Gabriel, que también le podemos llamar Ronald o Ronnie, porque depende como qué nombre de pila se utiliza, de acuerdo con él. Es un chico que tiene muy buenas condiciones y es un jugador que viene a cubrir los dos perfiles del lateral. Tanto el lateral derecho y el lateral izquierdo. Ve en el Español una buena oportunidad de poder seguir creciendo y ya los detalles más concretos y la información de la operación pues la tiene Domingo y la tiene el director deportivo que por eso comenté el otro día que es el que lo conoce mejor y en más profundidad.
A veure, ja em perdonarà a Diego Martínez, aquí li tinc tot l'apreci del món perquè a l'estiu vam fer una entrevista, etc. És exactament el mateix que va dir en l'anterior document, però com tu com has fet la volta amb el tema del Ferran. És a dir, s'ha estat més estona descrivint com se li ha de dir, que no quin tipus de jugador és, que no, sí, ja... que pot ajudar per l'altre a l'esquerra, que és el mateix que va dir
un altre fitxatge de club, no?
Sí.
Clar, a veure, ell pot dir el que vulgui, però la realitat és que no hi ha sintonia amb Domingo Catoira, i a més, a la resposta que ens ha fet avui, ell parla de l'operació econòmica, quan nosaltres en cap moment li vam preguntar pels detalls del contracte, que és una cosa que normalment no expliquen, sinó què li semblava el fitxatge, i amb la resposta que va donar, la sensació és, jo no el conec, i si surt malament serà culpa del director esportiu, perquè jo no he demanat aquest jugador. És el que deies abans, una relació que no passa pel seu millor moment, tot s'origina a l'estiu, sí, amb el famós cas Raúl de Tomás i també la planificació de la plantilla. Quan Diego Martínez fitxa per l'Espanyol se li prometen certes coses, com per exemple tindràs molts diners per fer l'equip que tu desitgis. Per què? Doncs perquè vendràs a Raúl de Tomás per 30-40 milions, també Pedrosa, que és un jugador que té mercat. Què ha passat? Doncs que Raúl va marxar fora de mercat i que Pedrosa està lesionat. Per tant, l'Espanyol no tenia capacitat econòmica i arriben jugadors que doncs no han servit per elevar el nivell més enllà de Braithwaite, probablement, que és el jugador amb més talent. Arribem a l'estaix de Múrcia, que és l'estaix que fa l'Espanyol a l'aturada pel Mundial, i Domingo Catoira i Diego Martínez arriben a les mans l'últim dia d'estaix. Primer perquè Diego Martínez demana fitxatges i no li arriben, veu la plantilla que té, veu els problemes que està tenint, que no té profunditat, que de...
Arriben a les mans, què vol dir? Que s'estomaquen?
No sé el detall de si va ser un cop de puny o no, clar que no, però va ser una discussió... Sí, els van haver de separar just quan va acabar l'últim partit contra el Mechelen de la Lliga Belga, que és un partit on l'Espanyol encaixa un gol a l'últim minut de penal. Encara no havia arribat cap jugador, Diego Martínez ja portava moltes rodes de premsa reclamant fitxatges, i bé, doncs evidencia que no hi ha aquesta sintonia, i ara tornem al mercat d'hivern. Diego Martínez segueix reclamant fitxatges, segueix dient que s'ha de fer, s'han de reajustar les expectatives d'aquest equip, i de moment ha arribat César Montes, que ja l'ha criticat entre línies en alguna roda de premsa, dient que està al mateix nivell que els centrals que hi ha actualment a la plantilla.
Sí.
I després la resposta de l'altre dia amb Pierre Gabriel. A partir d'aquí, doncs, veurem, pot matisar el que vulgui, però és una realitat. Jo, per acabar, és a dir, jo entenc que hi hagi discrepàncies i em sembla que està bé, n'hi ha tot arreu. Ara, que ho facis públic de manera tan evident constantment, jo crec que aquí demostra que hi ha un problema molt més greu.
Sí, Diego Martínez, per mi té el premi a la paciència també, perquè
la que no va tenir Camacho en el seu dia.
Està exposat cada 3 dies, 4 dies en una roda de premsa, li pregunten als companys com el Joan Camí, doncs, per l'actualitat i per la inquietud que té la gent de l'Espanyol per veure un equip que, doncs, que no s'ajusta al que s'esperava a l'estiu, i ell, doncs, jo crec que s'està cansant de tirar pilotes fora, i que tot el que reclama a dins, doncs, està començant a fer-ho fora, clarament, i sense tants miraments. És que al final Pierre Gabriel potser després funciona, però sobre el paper és un futbolista que ve cedit d'un cedit.
Sí.
O sigui, és propietat del Mainz, se'n va a l'Estrasburg, que és el quart per la cua de la Lliga francesa, i a l'Estrasburg se'l vol ventilar.
Sobre.
Sí, és un missatge força... Bueno, per mi és un missatge molt, molt xungo per l'Espanyol.
I ara la discrepància entre Catoira i Diego Martínez és perquè Catoira i el club volen fitxar jugadors joves que puguin tenir certa projecció i cert recorregut a l'Espanyol, i Diego Martínez vol jugadors contrastats i amb experiència de rendiment immediat. Entenc el club, perquè també és tenir una mirada llarga, però entenc a Diego Martínez, perquè mira la classificació, veu que està a un punt per sobre del descens i perquè juga al càrrec. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha bastants noms sobre la taula per ocupar el mig centre i l'extrem, que són les dues posicions que cal reforçar. Diego Martínez demana jugadors amb experiència, Domingo Catoira no ho veu clar, i per això s'està dilatant tant l'arribada d'altres jugadors.
El tema de Denis, com està? Seria un molt bon jugador,
sí, Denis,
per l'Espanyol. Elevaria el nivell...
Jo vaig preguntar, i les dues vegades que he preguntat m'han dit que no. A mi tampoc m'encaixa que vingui aquí 6 mesos, tenint en compte que ja ha firmat pel Villarreal, i que vindrà aquí, jo no sé si a passejar-se o no, però no, tinc la sensació que primer porta 7 mesos sense jugar, és a dir, no té ritme competitiu, i per ell venir aquí no crec que sigui el repte de la seva vida, ni molt menys. Ell tindrà el cap al Villarreal, i després que té una fitxa altíssima, és que l'Espanyol no s'ho pot permetre. L'altra cosa és que ell decideixi perdonar-ho absolutament tot, que no ho crec. Jo ho veig molt complicat, però vaja, no descarto res, perquè el mercat sempre ens regala sorpreses.
Aquí Joan Camí, Home, sempre sí. Un referent. Ves amb compte els berbers, tu que et fas degradats.
Ah, sí, ja ho he vist.
Sí, ves amb compte.
Sí, sí, sí. No pas cas que t'ho passi.
Respecte a l'Espanyol, més enllà de la qüestió de les malalties...
No, em sorprèn la discrepància que ens acaba d'explicar, que han arribat a les mans, però em sorprèn que el club vulgui fitxar jugadors tan joves en un mercat d'hivern. Vull dir, crec que en un mercat d'hivern no és el moment de fer grans projectes, el moment de mirar la classificació i dir, en aquest cas per l'Espanyol, estem aquí baix, necessitem gent que ens rendeixi, perquè la que tenim ara no ens rendirà, i no especulant si el que ens vindrà és de és un jugador, si és un jugador de futur, hi ha incertesa en si et rendirà o no, i jo crec que un jugador de rendiment immediat, els dubtes que pot tenir el club, jo crec que és que un jugador de rendiment immediat que tingui un bon rendiment ara deu ser un cos elevat, no? I per tant, al final estàs buscant un jugador amb experiència que no estigui jugant. Llavors és aquest el problema,
és que
no,
apostes,
no tindrà un rendiment.
El diagnòstic que ha fet el Xavi ara fa un moment, és un jugador del Mainz, s'ha dit a l'Estrasburg, que és el quart per la cua de França, saps? És que clar, jo em poso la pell.
Jugarà l'Eix Vidal.
D'un aficionat de l'Espanyol, i ja no et dic de Diego Martínez, que quan deu veure els noms que ja surt a la taula, a mi ja em va sorprendre també el de Montes, el central, perquè, ostres, un central que ve de Mèxic, tampoc em sembla una lliga...
Paguen molt bé a Mèxic, eh?
Sí,
retenen molt bé el talent.
Sí, però a nivell de lliga no és, no. Les, no és ni molt
més
de primera.
Molt més el de Montes, Ferran, que el de Pierre Gabriel.
Sí, però entenc quan et diu que no li millora res del que té, és que això ho entenc perfectament.
Jo crec que César és un fitxatge que has de fer a l'estiu, perquè necessita un temps per adaptar-se, evidentment, i després el de Pierre Gabriel és una posició... no diria rellevant, però que no té la mateixa rellevància que pot tenir un central o un mig centre. És a dir, jo crec que aquí l'Espanyol és on ha d'encertar clarament amb el central i el mig centre, i el lateral, ja ho ha dit Diego Martínez, és un jugador que ve per aportar profunditat. El dia que no estigui Oscar Gil, el dia que no estigui Brian Olivan, que jugui Pierre Gabriel, és una sessió amb opció de compra. Si surt bé, pagues 2,5 milions i te'l quedes. Si no surt bé, el juliol està al maig.
És una mica com aquell que va venir l'estiu passat, l'hivern passat, que venia a Rússia. Com és
el Toni Villena,
sí. Una mica això, no?
Sí, sí, sí.
Diego López i David López, si tornessin, home, serien titularíssims, no, em sembla? No, dic, però es van deixar escapar.
Diego, home, David sí, Diego...
Diego ara comença, sembla que els han canviat els protestes del Mundial a l'Espanya.
Vas fer un tuit de Joan García l'altre
sí.
Va ser tu, que em va semblar molt encertat, de la confiança que se li ha de donar, sobretot als porters joves, que tenen molt poques oportunitats, ho veiem a l'Espanyol i ho veiem, per exemple, al Barça, Iñaki Peña, que l'altre dia, que va encaixar, per exemple, 3 gols Iñaki Peña també, doncs ja va haver-hi algunes crítiques de com ha de ser el segon porter del Barça, un partit de primera ref i encaixa 3 gols.
És molt difícil ser segon porter.
Sí, és molt difícil ser segon porter i sobretot ser un jugador jove, que necessita experiència, però jo crec que tant Joan García com Iñaki Peña estan sobradament capacitats per ser segons porters del Barça i porters titulars en cas d'Iñaki d'algun equip important de primera.
Demà, el partit contra el Betis, un altre dels equips, abans parlàvem de la Reial Societat, un altre dels equips xulos que més ve ferit després de tot el que li ha passat els últims dies.
Sí, a Barcelona amb baixes importants, la de Fekir i Juanmi per lesió i Luis Felipe per sanció.
Molt bé. Escoltem, hem d'escoltar algun document ara mateix? Ah, val, quin document hem d'escoltar? No passa res, la ràdio per dins. Quin és exactament el document?
Doncs Diego Martínez parlant del Betis.
El tenim? Endavant.
Bueno, no olvidemos una cosa, ¿no? Vamos a enfrentarnos a un equipo que viene acostumbrado, de los últimos años, viene acostumbrado a jugar 3 competiciones durante la semana. Es un equipo que sus jugadores, en ese sentido, están en dinámica de 3 competiciones entre semanas. El actual campeón de Copa del Rey. Es un equipo con un nivel técnico muy alto, un equipo, como tú bien dices, que la semana pasada compitió a un nivel altísimo, ¿no?, por un título.
Demà, evidentment, partit difícil. El Betis, ara aquest Betis que vindrà calent.
Sí, sí, el Betis en una setmana ha jugat 2 pròrrogues, i la de l'altre dia. És increïble com es classifica Osasuna al partit, la veritat,
sí.
Perquè en l'últim minut i en el postpartit... Pellegrini tampoc estava molt content, sobretot en com perden primer l'empat en l'últim minut, vull dir que veurem com arriba el Betis, és un bon moment, entre cometes, rebre enfrontar-te al Betis d'aquesta manera, perquè agafes el Betis fa just abans de la Supercopa i dius, no té cap opció l'Espanyol, però el Betis després d'una setmana amb tots els sotracs que ha passat, les 2 Supercopes, és a dir, la semifinal de Supercopa amb pròrroga, la pròrroga 2-1, amb les tandes de penals també, amb les dues les ha perdut, aquesta part de que es deixa escapar per dues vegades l'últim partit contra l'Osasuna, va gestionar molt malament la pròrroga al Betis. Bé, emocionalment, si l'Espanyol tingués la capacitat de posar-se per davant, doncs el Betis emocionalment està en un moment tendre, a diferència del
de fet,
que estava fa 10 dies.
No ha anat al descans guanyant en tota la temporada, ni a la Lliga ni a la Copa. Ara ha remuntat bastants partits.
Competeix, també et diu la capacitat competitiva de l'equip, perquè si és un equip que no està en descens, tenint en compte aquestes circumstàncies...
La majoria de gols els ha fet gairebé tots a la segona part.
Malgrat que no li agrada dir el que li preguntin, això, que s'escalfa una
mica. Ah, és veritat. Ara m'ha vingut a la memòria.
Sí, perquè s'enfades, és un ondades.
No, és una cosa que a hores d'ara encara no entenc.
Diu molt de la preparació física, que els equips no es despenja
a la defensiva últimament.
Jo no acabo d'entendre. En fi, demà a un quart... A veure, digue-m'ho tu.
Un quart de cinc.
A un quart de cinc, en directe a RAC1, aquest Espanyol Betis, amb el Joan Camí, l'Edu de Valle i tota la tropa. Gràcies, Joan, fins ara.
Bona nit.
I per anar tancant tertúlia, hem de passar un momentet per Manchester amb un nom nou que estrenem avui, t'ho diràs. Perquè ja us ho hem explicat en els últims dies, de fet ja vam parlar amb Pol Ballús des de fa uns dies, el Pol, que ara el tindrem a tocar, el tindrem aquí a Barcelona, i... Avui estrenem nova corresponsalia des de Manchester, de fet fa un piló d'anys qui és, i serà els nostres ulls tant a la Premier League com en tot el que succeeixi a Manchester, ara que, evidentment, està en el centre del focus informatiu. És el company Xavi Heras. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit, Dani, com estem?
Molt bé, i benvingut al circ, benvingut a aquest petit circ que són els divendres, el tu diràs, i vaja, i tota la resta de programes el tu diràs.
Moltes gràcies.
Quants anys fa que estàs per allà, Xavi?
7 anys, vaig arribar a finals de 2017.
Carai, ja t'has aclimatat, ja ets un british més.
Sí, encara em queixa del fred, però ja no el patis tant.
Molt bé, aquí també fa molt de fred aquests dies, per tant, com a mínim empatitzem amb això. Amb el Xavi Heras farem el repàs setmanal a tot el que succeeix a la Premier. I mira, avui que estem d'estrena, escoltem, jo crec que un dels sons dels últims dies, un dels documents dels últims dies, perquè ja sabeu que ahir el Manchester City va guanyar, però va guanyar patint molt, remuntant 0-2 contra el Tottenham, i després del partit Guardiola les va deixar anar del dret i del revés, entre elles declaracions com aquesta.
También te puedo confesar que o cambiamos o no hay nada que hacer este año, no vamos a ganar nada. Nos falta energía, nos falta pasión, nos falta defendernos, nos faltan muchas cosas. Todos estamos pendientes de lo que hemos hecho, de lo buenos que somos, de los 4 Premier Leagues de 5 años, y los fans están tranquilos y necesitamos 2 golpes en la cabeza para entonces reaccionar. Y hoy hemos tenido suerte, pero esto no pasa. Y por tanto, estoy contento, pero no veo nada que me guste para el futuro.
Pim, pam, pim, pam. Xavi, a ver, ahora mateix el City, a 5 punts de l'Arsenal, quan l'Arsenal encara ha de jugar, té un partit pendent, però sobretot, com han caigut aquestes declaracions a Manchester, Xavi?
Bé, en el sentit de que òbviament Guardiola no perd la fam, i ho explicava també anit a la roda de premsa, que bé, ha guanyat 11 lligues en 14 anys i és esta empenta i aquestes ganes de seguir superant-se i de seguir guanyant el que era la conduïta ahir. Va fer un poc... Bueno, anava a dir autocrítica, però la crítica la va fer també cap als aficionats, cap al propi club, perquè Pep sembla que entén que està tot el món com molt, molt satisfet dels mateixos, per haver guanyat 4 lligues en 5 anys i de tot el que han aconseguit des de que estan al Manchester City, però que aquest no és el camí per a seguir guanyant, que és el que està explicant un poc estos últims dies, perquè estava dient que no li interessa tant guanyar la Premier League, o que no està tan pendent d'aixòs èxits o dels títols, sinó de recuperar a l'equip que veu que l'està perdent un poc, no? I això s'ha pogut veure també en els partits del Southampton, de Manchester United. Entre els dos partits només va haver un tiraporta del Manchester City, que va ser el gol de Grealish a Old Trafford. I a nit, per exemple, es va veure l'alineació com apostava per jugadors com Rico Lewis, que es canterà, Manuel Akanji, que és nou, Nathan Ake, que no ha tingut tanta participació en les temporades que ha estat en Manchester, i Julián Álvarez, perquè el que vol és precisament ixa gana, no? de títols i d'èxit.
I allà s'entén... Anava a preguntar si s'entén bé. Home, ja fa molt de temps que entenen i coneixen a Guardiola, però, ostres, anar per l'afició, no és allò d'una reacció de dir compte amb el que està tocant ara mateix Pep, o s'entén bé això?
Sí, no crec que tampoc hagi sigut una crítica... Té cert de sentit, i és que pues, és un camp que la gent, a no ser que siga un partit gran on hi ha molt en xoc, no aplega tant, no?, com en altres estadis de la Premier League, i sí que Guardiola pues, sí que igual està demanant un poquet que siguen més, ja no el típic de que animen a l'equip i que siguen darrere d'ells, sinó que també que els exigisquen i que els diguen, escolteu, que heu guanyat molt, però així no com esteu jugant no està anant bé.
Clar, i de portes endins al vestidor, vaja, tothom sap qui és el líder, però és un autèntic toc d'atenció per als jugadors, que de fet no és el primer que diu, per tant, és allò de començar a despertar quan abans millor, no?
Clar, i és el que comentava abans també, en la nació de nit, per exemple, clar, jugadors més importants com De Bruyne o com Bernardo o com inclús Phil Foden van ser tots suplents.
Mm, i tant. Doncs a veure què acaba passant. Un Manchester City que, insistim, està a 5 punts de l'Arsenal amb un partit pendent, i mira, ja de pas, aprofitem aquesta primera connexió amb el Xavi per destacar que és el que hem de veure aquest cap de setmana a la Premier, perquè tenim partidassos començant per demà mateix, no?
Sí, demà tenim un Liverpool-Chelsea, que és el partit amb el que s'obre la jornada, i que és un partit que les darreres temporades hauria servit per decidir quin equip liderà un poc la carrera, no? Per sí. El títol de Lliga, entre Liverpool, Chelsea i Manchester City, s'han repartit tots els títols a nivells domèstics, no només la Premier League, sinó també l'FA Cup i la Copa de la Lliga, però que esta temporada tant Liverpool com Chelsea estan a meitat de taula, estan patint moltes lesions, que és el que ha destacat Jurgen Klopp, que creo que es el que ha fet que els dos equips no estiguen en el seu millor moment, i arriben en necessitat de guanyar per a no perdre les posicions de Champions League de distància.
Mm-hmm. I més enllà d'aquest partit, algun altre que podem destacar?
Sí, el diumenge hi ha un Arsenal-Manchester United, que és primer contra tercer, i clar, a Manchester... Tots els aficionats dels dos equips de Manchester voldran que guanyi el Manchester United, perquè és l'única manera de que l'Arsenal no se'n vagi, que porta 5 punts d'avantatge, com dies abans, respecte al Manchester City, i els dos equips arriben en bon moment, tot i l'empat del Manchester United contra el Palace, i serà un partit atractiu entre dos equips en bona forma.
Sí, i de fet abans juga el City contra els Wolves a les 3 de la tarda, per tant ja sabrà el United quants punts de marge, ara mateix els separen 3 punts segon el City, tercer el United, quants punts els separen d'un i altre. Doncs com està la Premier? Està emocionant, interessant i diferent respecte als altres anys. Veurem quanta gasolina té aquest Arsenal d'Arteta, que està fent un tros de temporada. Aquesta és la Go que ens acompanyarà des de Manchester. El Xavi Eres, el nostre nou corresponsal, a qui avui hem presentat al Tu Diràs. Xavi, ens escoltem aviat. Una abraçada.
Una abraçada, Dani. Bona nit.
Doncs aquest és el que... Tot això és el que està passant a la Primera amb Pep Guardiola. Déu-n'hi-do, ahir. He llegit, i jo crec que amb raó, molt cruifista tot el que va fer ahir Guardiola, totes aquelles rajades que va arribar a fer, aquest terme que algú algun dia hauria d'acceptar.
Que ja ho ha fet, aquí, això.
Sí, sí, sí.
Sí, fa 2 setmanes va fer la de esta liga no la ganaremos, en relació a doncs a les errades arbitrals contra el United, que van provocar la derrota en el derbi de Manchester, i que s'assemblava molt a les declaracions doncs que deixaven entendre que la liga contra el Madrid 11-12, doncs les errades arbitrals en contra del Barça doncs farien que no la guanyés l'equip de Guardiola. I aquesta última és la de la panxa plena. D'aquella temporada, crec, també va ser. De l'11-12, la famosa frase de la panxa plena, que ara hem vist amb el Madrid i amb Ancelotti,
sí,
fa pocs dies,
sí.
I és una actualització guardiolesca d'aquesta fórmula.
Sí, l'ha afegit per mi, que apunta una mica l'afició, també. Que això és l'element sorprenent, malgrat que ja ens ha dit el Xavi que tampoc s'ha d'interpretar del tot així, però déu-n'hi-do, també, en aquest sentit.
I salvant, per mi, un matchball, també, perquè...
Sí.
Haurien sigut primera vegada amb Guardiola a la banqueta que haurien perdut 3 partits. Això no hauria passat mai, i aconsegueixen salvar, ara fan una segona part que la del Madrid l'altre dia contra el contra
Villarreal.
Contra el Villarreal, sí. Gràcies, perquè ara
sí.
M'havia anat. Es queda curta, perquè la segona part que fa... Ara bé, això és el que diuen a la premsa, i jo m'imagino, per tant, que els hi hauria dit als vestidors, en el vestidor a la mitja part, perquè el que està clar és que si Guardiola surt en sala de premsa a dir el que diu, deu haver-hi una mica de tensió dintre del vestidor, o emprenyament, si més no, per la reacció dels jugadors a la segona part i com no van fer-ho a la primera, no?
És que és difícil també mantenir un projecte, bueno, salvant totes les distàncies, perquè són dos estils absolutament polaritzats, però ho estem veient amb Simeone a l'Atlètic de Madrid, com està acabant el projecte, i fer aquesta transició a vegades costa. I per això jo crec que al City hi hauran jugadors importants que potser aniran sortint aquest final de temporada per començar també a sacsejar l'equip.
Perquè acaba de renovar, clar.
Sí, acaba de renovar i necessites... I ell, de fet, els jugadors que esmenta o que destaca són Julián Álvarez, Ake, crec també que són els joves.
Sí, ara deia el Xavi també, sí, exacte.
Clar, i aquesta gent que són els que t'aporten la gana i que són els que estan cridats a tirar de l'equip en les properes temporades. Mm-hmm. També és un toc d'atenció als veterans.
Gundogan, Bernardo Silva, aquesta gent que ja porta un carro d'anys amb Guardiola.
Gundogan acaba contracte, no? Em sembla.
I no ha renovat encara.
Vull dir que té pinta que no seguirà, i veurem què passa amb Bernardo Silva aquest estiu.
Sí, això també entronca molt amb el fet de quan deixa el Barça, no, del meu buidat famós, que clar, és que
jo crec que aquí s'ajunten moltes
coses. Sí, però vull dir que em refereixo que aquí el City està estirant molt més el projecte. Llavors, tothom ho diu, no?, que Guardiola és un entrenador que acabes absolutament exhaust d'ell. Per tant, jo entenia aquests cicles relativament curts, com ho va fer el Barça, com ho va fer el Bayern, però és que ara està estirant
però
molt,
això. Però això, Dani, passa amb tots els grans entrenadors que t'exprimeixen perquè són tan competitius i per això són tan bons que el jugador moltes vegades acaba fins als nassos de l'entrenador perquè no és capaç d'aguantar el nivell de competitivitat i d'exigència que li suposa l'entrenador, perquè és un guanyador nat. I no només ho hem vist amb Guardiola, ho hem vist amb altres entrenadors que també els està costant mantenir projectes. I
Luis Enrique al Barça també li va passar una mica així.
Tuchel al PSG,
Klopp. Sí, però Tuchel al Chelsea quants anys està? És que no està ni 3 anys.
Guanya una Champions.
Sí, però guanya l'any que fan la transició.
Sí, la que arriba.
Està una temporada i mitja.
Jo crec que està una temporada i mitja.
Imagina't, no, després ja... Però en aquest cas, en el City, Guardiola, la diferència amb el Barça, el context que té és molt diferent. Sí. Perquè té un club que li dona les claus del club des del primer dia, en tot, i en canvi aquí, quan marxa, ja no és que tingui... el president que el posa és que no es porta bé o no té una bona relació o la que, sens dubte, la que tenia abans amb l'expresident, amb Sandro Rossell, i bé, hi ha moltes altres coses com la relació potser amb Messi, etc.
Sí.
Aquí, per exemple, Guardiola és l'amo absolut del City, en el bon sentit de la
paraula. Absolutament, es fa el que ell diu, sí.
Amb consens, però, evidentment, Guardiola és el pal de paller del projecte.
Però tu mires amb enveja de dir, és que podria haver estat aquí tots aquests anys, i no van ser...
No amb els mateixos calés.
Capaç.
Jo crec que no. Jo crec que és un club molt diferent, el Barça, per bé i per...
No, però jo personalment m'ho miro i dic... Ostres, i el Barça no va ser capaç de poder retenir-lo tants anys com en canvi, perquè fins i tot ell era el que defensava que volia projectes curts, i aquí, en canvi, i si fa tots els anys seran 6, no?, em sembla.
O
també,
si és campionat.
Jo crec que aquí s'ajunta tot, eh?
Però el City no és un...
Insisteixo en el context.
No és una patum d'Anglaterra, és un club que des de fa poc té calés per poder guanyar coses.
Insisteixo, amb el tema del context i també la maduració com a entrenador de Guardiola, perquè és una cosa és quan tu estàs començant a fer d'entrenador, que veus el que hi ha aquí i segurament no tens tanta paciència ni mà esquerra com té ara Guardiola amb l'experiència que ha tingut al Barça i el Bayern, també al City, amb una maduració com a tècnic més enllà del geni que pot ser tàcticament, també a nivell de gestió de grups, a nivell de gestió de presidents, d'executius, de conèixer també el món des d'aquesta perspectiva, no? El món futbolístic.
Amb una diferència, amb això tancarem ja tertúlia, que hi podríem estar hores parlant d'això, i a mi em sembla un debat apassionant.
Sí,
que
sí, és que no tenim temps. Jo entraria a fons
la, en aquest debat. A veure com ho explico. La idiosincràsia dels clubs. Perquè tu deies, hòstia, tant de bo s'hauria pogut fer aquí. A mi em fa l'efecte que el Barça és un club tan democràtic, en el bon sentit de la paraula, i no tinc cap mena de problema en reconèixer que el City no ho és, perquè, de fet, el seu capital no ho és, que implica que hi ha moltes variants polítiques, si em permeteu.
Hi ha ismes famosos, hi ha una premsa que fiscalitza molt més.
Hi ha una història.
I llavors el City...
El Bayern és com això.
Sí. Segurament el Bayern sempre ha anat una miqueta més a l'una que els ismes del Bayern, no sé si...
Però hi ha un entorn molt punyatero, també, allà.
Però en aquest sentit...
Però també diferent, perquè són exjugadors, però mica en mica ell ha anat... Guardiola ha anat coneixent diferents estils de manar.
Sí.
I jo crec que en el City ha trobat l'ideal.
L'entorn del City és Liam Gallagher.
Clar. Sí. Que si guanyes, jo crec que li serà tot igual.
No, però en això i acabo, el que em produeix veure els èxits de Guardiola i els de Messi fora del Barça és molt semblant. És com una... És com te n'alegres per ells, però alhora certa nostàlgia i que t'emprenya una mica, saps? De dir, m'agradaria que fos aquí.
Sí.
Em passa una cosa semblant amb els
Ja en vindran de bons. A 14 minuts i la una. Ferran Martínez, descansa, Bona nit.
Igualment, bona nit.
A parlar amb el camí. Marc Marfà, bona nit.
Bona nit.
I Xavi Hernández, encantat que hagis estat també els divendres.
Bona nit, adéu.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier. RAC.
Pacte que costa l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia.
8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa. Benet Íñigo.
La majoria de catalans.
Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen els contactes entre Occident i Ucraïna.
L'enviat de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Festa grossa aquesta nit pels carrers de Doha.
El Barça, que havia començat perdent, Marta Ramon.
La gestualitat que vam veure a la gespa ho reflectia així.
Vaya Coll, bon dia.
L'equip farà la darrera sessió d'entrenament abans del clàssic.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Temps d'anar cap al futbolín, cap a la secció per repassar tot el que passa al futbol internacional. De fet, hem anat a Itàlia, que déu-n'hi-do els siderals que tenen. Hem anat a Anglaterra, amb la Premier League apassionant com la tenim. Ara toca anar cap a Alemanya. On, de fet, s'ha disputat ja el partit de la jornada. El líder, el Bayern, jugava al camp del tercer, el Leipzig, i ha empatat a un. Bundes corresponsal, Isaac Lluch.
En un partit molt igualat, amb relatives poques clares ocasions de gol, el Bayern s'ha avançat al marcador al minut 37 per mitjà de Choupo-Moting, després d'una centrada boníssima de Gnabry. El mateix Gnabry havia enviat una pilota al pal en la fase inicial del partit i a Goretzka li han anul·lat un gol amb el VAR per fora de joc cap a la mitja hora. El Leipzig, però, mai ha perdut la cara al partit, ha deixat pocs espais al líder i s'ha atrevit més en fase ofensiva a la represa. Una deficient acció de Kimmich a l'àrea del Bayern ha estat el preludi del gol de l'empat de Hasselberg al minut 5. 52, el primer gol que ha encaixat Jan Zoma com a porter del Bayern. Recordem que l'internacional suís va fitxar oficialment aquest dijous pel campió alemany per suplir el lesionat de llarga durada Neuer. El català Dani Olmo ha estat un dels jugadors més insistents en l'atac del Leipzig en els 81 minuts que ha jugat. El local Laima i el visitant Thomas Müller han tingut ocasions per marcar el temps del descompte, però l'empat a un s'ha mantingut fins al final. L'equip saxó pot perdre aquest dissabte la tercera posició, mentre que el líder Bayer pot veure reduït el seu avantatge a només 2 punts si el Friburg venç a Wolfsburg.
És el més destacat de la jornada en termes esportius a la Bundesliga, però també es parla, després de la pausa del Mundial, d'una novetat important, almenys a la grada i almenys pel medi ambient, no, Isaac?
La cervesa servida en una gerra d'un sol ús o una salxitxa amb patates fregides en un plat de plàstic poden ser aviat coses del passat en els estadis alemanys. A partir de l'1 de gener, la llei d'envasos d'Alemanya obliga les empreses gastronòmiques a oferir també els seus productes en envasos reutilitzables, al mateix preu i en mateixa quantitat que la versió d'un sol ús. Al començament d'aquesta temporada, 17 dels 18 clubs de la Bundesliga ja havien optat per gots retornables, segons l'organització alemanya d'ajuda al medi ambient. Des de l'1 de gener, el Schalke és també l'últim club que segueix el reglament del recipient en dipòsit. Segons aquesta organització, fa només 5 anys, 10 clubs de la primera divisió alemanya usaven gots d'un sol ús, cosa que provocava una muntanya de residus de més de 8,5 milions de gots de plàstic a l'any. Reutilitzar els gots és la millor manera d'evitar residus, estalviar energia i reduir la càrrega sobre el clima. Segons el Ministeri Federal de Medi Ambient, aquest nou impuls als estadis converteix el futbol alemany en pioner en l'àmbit de la sostenibilitat a escala internacional.
Molt bé, doncs bona història que ens explica l'Isaac Lluc des d'Alemanya, i hem d'anar cap a França. No hi ha lliga aquest cap de setmana, però sí que tenim copa i duels interessants. Bastien Popà.
Sí, Dani, este fin de semana será otra vez ritmado por la Copa de Francia y vamos a empezar con el PSG, quien lo ha preparado de manera muy particular con el amistoso ayer en Arabia. Un viaje express de 48 horas para disputar un partido de exhibición contra una selección All-Star del campeonato de este país, por lo que fue seguramente el último afrontamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. 60.000 personas estaban presentes para ver la victoria del Paris 5-4 con un gol de Messi de un lado y un doblete de Cristiano del otro. Y un partido, la verdad, Dani, que se jugó con poco ritmo, pero por lo menos fue espectacular. Lo que hay que saber también es que el Paris no venía bien con 2 derrotas en enero en el campeonato, una con el Lens y una con el Rennes, y que internamente este partido hizo debate en el staff parisino, donde muchos estaban en contra de viajar tan lejos en un momento delicado al nivel deportivo y con un calendario intensivo que no deja mucho reposo para el plantel. De vuelta a Francia ahora, el club de la capital tiene que focalizarse en la Copa, donde afrontará el País de Cassel, un club de regional, es decir, del sexto nivel nacional. Un sueño para este club amateur basado en el norte de Francia, quien tendrá que mudarse en el Stade Bollard del Lens para este partido que se jugará el lunes a la noche, y una buena oportunidad para retomar confianza para el París antes de recibir el Reims la semana próxima.
El PSG, com sempre, centrant bona part de l'actualitat francesa, però la Copa de França, com moltes copes, diguem que són un terreny abonat, Bastien, per històries interessants.
Sí, Dani, eso es una buena transición para hablar de los otros partidos de la Copa de Francia. Como sabes, es una competición que nos gusta mucho acá porque nos da la oportunidad de vivir lindas historias así y por el hecho que está abierta a todos los clubes del país hasta el último nivel amateur. Y hablaba justamente del País de Cassel, quien jugará con el París, pero hay otro club de regional, el Estrasburgo Koenigshofen, quien afrontará un club de Ligue 1, el Angers, y eso después de haber eliminado el Clermont a los penales. Fue un partido con grandes repercusiones acá porque era solamente la quinta vez de la historia que un club del sexto nivel eliminaba un pensionario de la Ligue 1, y seguiremos de cerca este partido para ver si se puede repetir esa hazaña. Para concluir, estaremos también atentos a los 2 partidos donde se enfrentan clubes de nuestra Ligue 1, entre el Brest y el Lens, y el Toulouse y el Ajaccio de Córcega. Y hablando de Córcega, Dani, y terminaré con esto, para la pequeña anécdota, tendremos también una remix de la final de 2002 entre el Bastia, actualmente en la Ligue 2, y el Lorient.
Doncs tot això és pel que fa al futbol, que ha estat molt. Anem a parlar també d'altres esports. Com, per exemple, d'handbol. Avui la selecció espanyola ha guanyat a Eslovènia 26-31 i ha segellat així el seu pas als quarts de final de la competició, de manera que segueix invicta en el campionat que es disputa a Polònia, a Suècia, i cada moment està sent impecable per l'equip estatal. d'aquesta victòria, d'aquesta classificació per als quarts de final del Mundial i també de retruc per al preolímpic, en volem parlar amb un dels molts jugadors catalans d'aquesta selecció espanyola, com ho és el Ferran Soler. Hola, Ferran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Victòria a quarts, rendiment immaculat. Com m'heu començat i com està aquesta selecció? No sé si us esperàveu aquest rendiment, Ferran.
Bueno, és... tampoc vull ser pretensiós i dir que ens esperàvem. Al final era el nostre objectiu, no? Per això era... jo crec que s'han complert doncs, els millors dels casos possibles, que era arribar a l'últim partit contra França ja classificats per quarts i sense la pressió d'haver de guanyar l'últim partit, perquè al final doncs, bueno, ens jugarem la primera plaça, però al final de quedar primer o segon de grups tampoc canvia gaire, l'important és estar classificats i molt contents doncs, ja d'haver aconseguit aquest primer objectiu.
Ara pregunto per França i per aquesta importància de la primera plaça, però avui, al principi una mica desajustat en defensa en aquesta victòria davant Eslovènia 26-31 a la primera part, sobretot, què s'ha dit al descans?
No, al final l'únic que hem dit doncs, és que havíem de seguir junts, compactes i seguir confiant els uns amb els altres, perquè sí que és cert doncs, que en algun moment a la primera part doncs, hem estat una mica separats o la unió que ens caracteritza doncs, ens ha faltat, i a la segona part doncs, bueno, ens hem motivat més per seguir-nos, per mantenir-nos units i ajudar-nos en defensa, que és llavors com pot ser millor.
Parles d'aquesta unió. Fins a quin punt és important que hi hagi aquest bloc reconeixible, aquesta continuïtat de Jordi Rivera en aquests homes?
No, jo crec que és molt important. Al final el grup és molt compacte, hi ha molt bona relació entre nosaltres. Ja són molts anys que anem jugant junts i cada vegada que entra algú nou doncs, aconsegueix adaptar-se molt ràpid i fer-ho bé. I jo crec que té molt mèrit, no? Al final, individualment, no són pas de les millors seleccions, però el fet de mantenir un ambient tan bo tant fora com a dins de la pista crec que ens ajuda molt per treure bons resultats.
I darrere el Gonzalo. Què important és que el Gonzalo estigui bé? Ha estat espectacular.
Sí, al final un porter és capaç de fer un partit,
sí.
I el Gonzalo ja ens n'ha decidit molts. És una garantia, tenint com el Rodrigo, doncs, són dels millors porters del món i realment doncs, que estiguin a la nostra selecció és un privilegi, algú que ens ajuda moltíssim. I bueno, tant de bo segueixin així, no, els dos fins a la final del campionat, perquè els necessitarem.
I acabo amb l'última. Ara que parlaves d'aquesta última jornada davant França, el fet de no tenir aquesta pressió us ajuda a l'hora de, diguem, afrontar aquest partit? O t'ho dic d'una altra manera, fins a quin punt és important aquest lideratge de grup?
Bueno, jo crec que el fet de quedar el primer o el segon, efectes pràctics, pràcticament no canviarà res, no? Ara, sempre està bé, no?, guanyar o perdre, almenys sortir amb bones sensacions i que tothom doncs, estigui content a l'acabar el partit. Llavors, òbviament, doncs, anirem a guanyar, però el resultat final no crec que sigui tan important com els altres partits que hem jugat.
Ferran, gràcies, sort, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tres minuts i la una de la matinada i de l'embol al bàsquet, Xavi Puig, perquè tenim, compte, està molt emocionant tot, un quàdruple empat al capdavant de l'Eurolliga masculina un cop tancada la vintena jornada.
Sí, avui l'Olimpiakos ha derrotat el Real Madrid al Pireu per 73-60, lidera la classificació amb 13 victòries, 7 derrotes, mateix balanç que el Real Madrid, el Fenerbahçe i el Barça, que és el quart. Zalgiris, Mónaco, Baskonia i Maccabi són ara mateix els altres quatre equips que són en zona de playoff, però entre el primer i l'onzè classificat hi ha només 3 victòries de diferència. Encara queden 14 jornades perquè s'acabi aquesta fase regular. La setmana que ve, per cert, dijous, tenim al Wizzing Center un Real Madrid-Barça.
El dia de la Copa, del rei del Barça. A la Lliga CB aquest cap de setmana es tanca la primera volta. Demà juga el Baxi Manresa en el Congost contra Unicaja.
L'estic pensant que coincideixen amb aquest horari Real Madrid de bàsquet i de futbol. I que aquí no hi hagi...
No, però és el de futbol és dimecres. El dijous és el de...
El
del Madrid, el clàssic, no?
Ah, clar, ho estic dient bé, no? Sí. Ara us he fotut aquí un embolic important.
És a dir... per això dic que dijous hi ha un Real Madrid Atlètic de Madrid, sí, clar, i dijous sí. També hi ha un Real Madrid-Barça coincidint en l'horari.
Sí.
No hi hagi aquí...
Algun canvi d'horari.
Algun canvi d'horari, perquè, ostres, són dos partits
prou grossos com sí, perquè sí. Es facin coincidir d'horari.
Sí, sí, veurem què acaba.
Haurem d'estar pendents.
Els horaris sempre estan bé. Pensa que juga un Osasuna a Sevilla un dimecres 25 de gener a les 10 de la nit amb la fresca. La Lliga CB, això que dèiem, juga el Baxi Manresa al Nou Congost contra Unicaja.
A 3 quarts de 9 demà hi ha el Superesports amb la intenció de sumar la quarta victòria de la temporada i sortir de la zona de descens per l'equip de Pedro Martínez. Hi ha dos jugadors afectats per un virus els últims dies que tenen complicat ser i demà, no ha volgut dir Pedro Martínez qui eren, i almenys certesa de si el virus afecta més jugadors de la plantilla. A banda, Tunde, aquest sí, continua sent baixa segura. L'entrenador dels manresans ha admès que l'equip juga més pressionat a casa que fora aquesta temporada.
Segurament és veritat, i és una pena que passi, no? És una pena perquè el Manresa històricament on ha sigut un equip fort i on ha donat el seu màxim ha sigut a casa amb el recolzament de la seva afició. El recolzament de l'afició el tenim, no, el tenim, la gent ve, la gent ens anima, però hi ha una part que és el sentir que tens bones sensacions jugant davant de la teva gent i que això en un moment determinat es converteixi en una pressió.
L'Unicaja és cinquè, encara té opcions d'acabar com a quart i cap de sèrie a la Copa. Els malaguenys han guanyat 8 dels últims 10 partits jugats a la Lliga, tenen la baixa de Brizuela, que acaba de ser pare. Les files de l'Unicaja, 3 ex-manresans, l'entrenador Ivon Navarro i els jugadors Giancuba Sima i Kravis. El Fuenlabrada i Betis, que tenen el mateix balanç que el Baxi Manresa, juguen també demà. El Fuenlabrada a casa contra el Camp Múrcia i el Betis a la pista del Tenerife.
I a la Lliga femenina, demà partits de l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
L'Esperoni Girona co-líder visita la pista del Guernica, cinquè classificat i rival també a la Copa de la Reina, els quarts de final a finals del mes de març. Garner continua sent baixa l'equip gironí i el Cadí la Seu juga a casa 2:15 contra el Benvibre, que té el mateix balanç de la classificació, 7 victòries i 10 derrotes i que demà estrena entrenador, Diego García. A la Lliga Leport, per cert, aquesta nit el Força Lleida ha guanyat contra l'Ourense, és quart a la classificació i també ha guanyat l'Andorra, que és el segon en aquesta Lliga Leport.
Molt bé, gràcies Xavi, bona nit.
Bona nit.
I encara dos apunts abans de tancar, la primera divisió de la Lliga de Futbol Sala, aquest vespre Albert Ferran han jugat els dos equips catalans.
Sí, victòria pel Barça a Còrdoba per 2-5, una nit rodona pels blaugrana perquè el segon, el Palma, ha perdut a la pista a l'Inter, per tant, més líder el Barça amb 7 punts d'avantatge sobre el seu immediat perseguidor. I l'Indústria s'ha empatat a casa 2-2 contra el Jaén, una altra vegada ha desaprofitat un avantatge al marcador jugant com a local, guanyar 2-0, ha acabat empatant a 2. Indústries a la zona mitjana de la classificació.
I en tenis a la 1, de fet, passa un minut de la 1, sí. Arrencat ja una nova jornada de l'Open d'Austràlia.
Sí, encara no pròpiament els partits, sí que veiem alguns escalfament abans del partit. Partits de tercera ronda, l'andalusa Núria Parrizas, ara mateix, d'aquí a pocs minuts començarà el seu partit contra la balcànica Bekic. Això és el més destacat d'ara, de la 1 de la matinada. De la jornada, jo et destacaria un parell de partits, els dos a partir de les 11 del matí, hora catalana. Murray contra Bautista, i a la mateixa hora Dimitrov, el búlgar, contra Novak Djokovic.
Molt bé, estarem pendents. Gràcies, Albert. Bona nit, marxem. I ho fem amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona nit.
Hola,
i
bona
el
nit.
Repàs de les portades de demà.
Sí, Mundo Deportivo titula el Team Xavi, fent referència a l'equip, a l'estaf que té el tècnic de Terrassa. El diari Sport titula Aprisiona, amb una imatge de Dani Alves bé preocupat. El diari Esportiu titula Ansu i 10 més pels 3 gols que porta el crac blaugrana aquest gener. El diari Marca titula Spanish Boom, ressaltant l'Arsenal d'Arteta, que és líder a la Premier League, i en una portada molt similar a la d'Esport, el diari Est també titula Aprisiona, amb una imatge de Dani Alves preocupat, tapant-se la cara, és majoria Dani Alves.
Molt bé, gràcies Oriol, bona nit.
Bona nit.
Gràcies Oriol i gràcies al Josep Maria Casas, al control tècnic. Demà, com sempre, més esports i més ràdio. A RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Víctor Cullell.
Bona nit, passen 2 minuts de la 1. Dani Alves passa la seva primera nit a la presó de Brians 1. El futbolista està a l'anomenat mòdul d'ingressos, el primer espai on s'estan els presos preventius abans que els assignin a una cel·la, i tot apunta que allà on l'acabin instal·lant s'hi estarà una llarga temporada. La jutgessa que l'investiga per una presumpta violació té molts indicis que Alves va agredir una noia de 23 anys als lavabos de la discoteca Sutton a Barcelona, i també subratlla que si el deixa en llibertat, el jugador podria marxar del país. La psicòloga social, experta en violència de gènere i violències sexuals, Gemma Altell, ha dit en una entrevista al 9C de RAC1 que és un cas que respon a la impunitat que senten els homes poderosos.
No és que hi hagi una correlació, sinó que és
és la causa. És a dir, quan parlem de les arrels profundes del masclisme, estem parlant d'això, no? De com vincular els privilegis, i qui més privilegiat que els homes amb diners, no? com a figura simbòlica, que aquest tipus d'homes, i per tant són els que més poden perpetrar de forma naturalitzada aquest tipus d'agressions.
El Pell també ha destacat la valentia de la noia per fer el pas i denunciar-lo. Per cert que, encara vinculat amb casos d'abusos, l'home que els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge de la setmana passada per agredir sexualment una dona, acabava de sortir de la presó on complia condemna precisament per una altra violació. Inicialment se l'havia condemnat l'any 2015 a 9 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada per haver violat una dona de 60 anys a Empúria Brava. Segons l'Agència Catalana de Notícies, va sortir de la presó a les portes de Nadal i aquest diumenge n'hauria tornat a violar una altra a Llançà. Un estudi ha identificat un nou tractament que podria ser la primera opció de teràpia per la metàstasi de càncer de pàncreas, que és un dels tumors amb pitjor pronòstic. Es tracta d'una combinació de fàrmacs que allarga uns mesos la taxa de supervivència i també frena un pèl la progressió de la malaltia. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha participat en aquest assaig clínic, que ara ja ha acabat, i el proper pas serà demanar l'autorització a l'Agència Europea de Medicaments perquè es pugui administrar als hospitals. Tot i que no és un canvi radical en la supervivència, els investigadors ho valoren com un pas endavant per tractar una malaltia amb molt poques opcions de teràpia. Ho ha explicat a RAC1 la cap del grup de tumors gastrointestinals i endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Teresa Macarulla.
I desgraciadament és molt complexa, és molt difícil tenir un estudi positiu, un estudi que demostri una milloria en aquest tractament. Per tant, si qualsevol estudi que ho aconsegueixi i que, per tant, suposi una nova opció de tractament en aquests malalts, en què són tan limitades les opcions de quimioteràpia, és una molt bona notícia per aquests malalts.
El càncer de pàncreas no és el càncer més comú, és el 8è amb incidència, però és un dels més mortals. Menys del 10% dels malalts continua viu al cap de 5 anys. I un últim apunt, encara de la plana de salut, perquè el Banc de Sang i Teixits ha tancat la Marató de Sang aquesta nit amb unes 8.500 donacions, una xifra que no aconsegueix superar el repte que l'entitat s'havia marcat, que era el d'arribar a les 10.000. La xifra, tot i ser bona, segons el Banc de Sang, tampoc no permetrà fer créixer àmpliament les reserves, tenint en compte que ara n'hi ha per 5 dies. Per anar bé, els centres hospitalaris necessitarien reserves per 8 dies i just abans de començar la marató n'hi havia només per 4. L'entitat recorda que, encara que avui acabi la marató, encara que hagi acabat aquest divendres, es pot continuar donant sang als principals hospitals i a les campanyes que s'organitzen a tot el territori. Ara els esports, amb Oriol Domènech.
El Mallorca ha guanyat 1-0 al Celta de Vigo en el primer partit de la 18a jornada de la Lliga i és desè classificat amb 25 punts. La Federació Espanyola de Futbol ha fet oficials els horaris dels 4 partits de quarts de final de la Copa del Rei i el Barça rebrà el Camp Nou a la Real Societat el proper dimecres 25 a les 9. Precisament a l'Spotify Camp Nou es disputarà la Final Four de la Kings League, torneig presidit per Gerard Piqué. La Porta i l'excentral blaugrana han anunciat que les eliminatòries es disputaran el cap de setmana del 25 i 26 de març. Encara en futbol, la Juventus de Turí ha estat sancionada amb 15 punts pel cas de les plusvàlues. La Federació Italiana de Futbol sospita que el club apujava els preus dels jugadors a consciència per esquivar el fair play financer. Amb aquesta sanció, els Bianconero no només diran adeu a la Lliga, sinó que també s'acomiadaran de la Lliga de Campions de la temporada que ve. El club ja ha comunicat que recorrerà la sentència al Comitè Olímpico Nacional Italiano. La resta d'equips investigats han quedat absolts. I finalment, en futbol sala, el Barça ha guanyat 2-5 al Córdoba i ja encadena 7 victòries seguides en Lliga, i l'Indústria Santa Coloma empatat a 2 amb el Jaén, el tercer classificat.
I pel que fa al temps, cap de setmana amb glaçades nocturnes, quasi generals, fortes en molts sectors de l'interior i febles allà on arribin a la costa. Aquest dissabte nevarà al Pirineu, sobretot a l'Aran i a l'extrem nord de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès, baixant més cap al sud a la tarda i arribant al nord del Solsonès i al Berguedà. En general, però, serà un cap de setmana assolellat i amb tramuntana, amb cops forts a l'Empordà i cotes altes del Pirineu, i amb mestral al sud del país i estones a la Catalunya central. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC+1, podcast.
Hola, Abac. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord.
el busco al catàleg d'àudio de la Bacus a RAC+1.
RAC1, RAC+1 i a Bacus et regalen 21 audiocontes reexplicats per veus de l'emissora.
A l'arribar a Palau, la Ventafocs va aixecar totes les mirades.
Patapac! Havia crescut la mongetera més gran.
El Patufet.
La Ventafocs.
La Neguet Llet.
Pere i el Llop.
La Caputxeta Vermella.
I ho han fet perseguits per tots els paparazzis que ara aniran de vol.
I així fins a 21 contes clàssics per tota la família que ja us podeu descarregar entrant a RAC+1.
Porquet, obre la porta que et porto una pizza.
21 audiocontes escollits d'entre els més coneguts, pensant especialment en avis i nets, fidels mantenidors d'una tradició que mai no s'ha de perdre.
I en aquell precís moment, quan el bruixot m'obria el forn per...
Els 21 audiocontes explicats per les veus de RAC1 els trobareu a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
I a Bacus, tots som...
Més...
U. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies. Moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sant Pere de Ribes! Alcarràs! Andorra! Sant Joan d'Espí! La Seu d'Urgell! Cornellà! Castellà del Vallès! Lleida! Sona! Poblenou! El Puig! I Granada!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Els presidents de l'estat espanyol i de l'estat francès ja no són a Catalunya.
Hòstia, no fotis. Ja s'han acabat tots els museus del país.
De fet, se'n van anar ahir, quan es van acabar els museus, van plegar, van tancar...
No, escolta, no crispis la gent. Estàs crispant la gent.
No estic crispant ningú, està aquesta gent aquí. Esteu crispats?
No. Escolta, m'hem de donar gràcies.
No estigueu crispats.
Que els presidents espanyol i francès van venir i, escolta... Sí. Van tenir el gran detall de dir que els agrada molt Barcelona.
Buah, és que...
I això...
És que una cosa li diré, seria una mica lleig que ser Macron, visitar una ciutat i dir, buah, quina porqueria de ciutat que teniu.
Sí,
està
també
tot brut i la gent, doncs, quan vas en metro, et tira calamars a la romana a la cara.
Què t'ha de tirar calamars a la romana?
És que Macron és el bono de U2 de la política.
Sí?
Buah, saluda tothom sense saber ni a quina ciutat és el tio. Va a dinar a un restaurant i al final, doncs, se fa una mica pesat ja, perquè ja quan porta tres xupitos de l'afilador,
sí,
que saps que es descorda la camisa,
que...
i posa els peus a sobre la taula, escup i diu que, com dient de broma...
Tot això Macron, eh?
Sí. Què, anem al zoo o a Bailem 22?
Bueno, aleshores... escolta, ara parlarem de la cimera d'ahir, no, parlarem ja també de la contramanifestació, bueno, la manifestació.
Sí, no. i de la premsa catalana, no? Tens el procés d'autodeterminació allà dient, ei, hola, i tots els periodistes tirant sorra amb una pala mentre el procés va dient, ei, que sóc aquí, hola, sóc l'artista abans conegut com a Soufflé, que no va baixar.
Que no va baixar.
Ara continua. No, és que el procés està mort. Vols veure una cosa que està morta?
Ah, no.
Mira't al mirall.
Ara en parlarem, home. Escolta, però sí que és veritat que tots els mitjans coincideixen a dir que...
No, tots no, només els subvencionats.
Sí, bueno, els concertats.
Exacte.
Els mitjans concertats.
Si la mani d'ahir era un examen sorpresa per saber si volem ser independents, que haguessin avisat, no vaig veure l'examen aquest quan sortíem 2 milions de persones al carrer, de dir...
No preguntéis que igual sabe que sí a la independència.
Home, com de fet va sortir que sí, ben fer, al final vam fer nosaltres l'examen, perquè si es diu autodeterminació vol dir que l'examen te'l fas tu,
bueno, claro,
i
vam
guanyar.
Examen sense professors vigilant, vull dir, claro.
Home,
que... No, perdona, la prova tothom.
Perdoni, els professors estan pagant durant l'examen.
Exacte, no, i tot i així favor, guanyes, home. És que és mala peça al tele.
Que som espanyols, no idiotes, us farem l'examen sorpresa quan vulguem.
Sí,
si
home,
no us agrada, doncs pues, haver guanyat la guerra, i punto.
Però quina guerra?
Pues qualsevol d'elles.
Qualsevol d'elles. Va, que d'aquí uns moments també ens visitarà la Mònica Usart.
Mònica Usart.
La baixada.
Tinc jo per explicar-li, bueno, tinc jo per preguntar-li. Sí. No li he preguntat encara si és del Team Shakira o Team Piqué, a la Mònica Usart.
Sí, després de saber...
No, però després de saber el que vam saber ahir, que, bueno...
Què sabem?
Pues que la Shakira des de dilluns estan entrant formigoneres a casa d'ella.
Ja, bueno.
Perquè es veu, nenes, que comparteixen piscina i jardí amb la sogra.
Sí, i ara volen posar com una filera de formigoneres.
Tu te creus que faran un... Bueno, dividiran la piscina en dos carrils?
Oh, això van allò, fer, això
però van fer, un mur de formigó.
Això van fer Israel i va funcionar força bé. No veus massa palestins anar a la piscina dels veïns.
No, ni a la piscina ni enlloc. Va, que d'aquí uns moments te deia que ens visita la Mònica Usart per explicar-nos la baixada dràstica de temperatures que ens espera.
Escolta, que ja sí, que ja ho hem entès, que l'hivern pot fer fred i bufa el vent. Ja està?
Sí, però és que fins ara no
havia... I ara, sisplau, ja pot tornar el canvi cromàtic, ja?
No tornen el canvi cromàtic.
Nenes, que ens deixaran ensenyar els mugrons a l'Instagram!
Últimament aquest programa s'ha convertit.
Aplaudeixen més els homes que vosaltres, però què és això?
Hi ha hagut dues dones que han aplaudit molt fort a la primera fila i després hi ha els nois aquests que han vingut del Carràs que han aplaudit també molt fort i no sé per què. Suposo perquè estan esperant que...
Qui ha vingut del Carràs?
Aquests dos nois. I venen de Lleida, venen de Bellpuig...
Passeu-los el micròfon estat inalàmbric.
Un moment, ara els hi
passem. Este que van piles.
Sí.
De les gòrdies.
No, ja ho ha dit bé, el micròfon inalàmbric.
Ah, veus?
S'ha entès perfectament.
Com te dius?
Elías.
De quina motae teniu?
La motae, bueno, jo... Los padrins van vindre de fora.
Sí?
Però jo soc de la Paca al carrer al mig.
Home, la Paca al carrer al mig.
La Paca al carrer...
Per un moment.
Soc conegut per l'Andrés, lo que anava en la bicicleta a l'hort.
Veus?
Era l'únic que anava en bicicleta a l'hort, eh? Sí. Lo que veien era el nom de la casa. Sí.
És que no té pèrdua. Sí. Dius, la Paca del carrer al mig. Pues ja saps on vivia i tot. Correcte.
Sí,
que els padrins vinguessin de fora vols dir que encara es consideren foranis, no? Al Carràs,
sí,
encara són immigrants,
bueno,
no?
Ara ja són foranis de tot perquè ja no